Doctor Massip, com anem?
Bon dia.
Ara sí, bon dia. Que no hi havia manera. Avui la tècnica sembla que no ens ho vol posar fàcil, però ho aconseguirem. Com estem? Molt bon dia. Gràcies per ser-hi.
Bon dia.
Com explicaria la situació en la qual estem ara? És a dir, quan hem de dir-li a la gent, escolta'm, pel que fa a la pandèmia, ara mateix estem situats en aquest punt quin és?
És un punt bo, com bé estaves dient abans, repassant les xifres, la situació està molt millor, està millorant. De fet, ja semblava la setmana passada que els models predeien que havíem fet el tomb, que havíem passat el pic de la corba i començàvem la baixada, però bé, seguim estant a dalt de tot de la corba, és a dir, comencem la baixada, però des de dalt, per tant, encara ens queda un bon tros per tornar a recuperar els nivells que teníem abans de Nadal.
Clar, com que hem passat diverses onades per arribar fins a aquest punt, estem en la sisena, sempre que dèiem, escolta'm, doncs sí, sembla que els números comencen a indicar-nos que aquest pic, que en aquest cas no hi havia manera d'arribar-hi, no? Semblava, doncs sí, sembla que aquest pic l'hauríem començat a baixar. Clar, l'altre element a tenir en compte és, i aquest descens, com serà de ràpid si és que acaba sent ràpid? Ho dic perquè no sé si en aquest sentit podem aventurar alguna cosa, perquè l'esperança, deien, és que a Sud-àfrica es veu que això havia caigut d'una manera desplomant-se. No sé si és el que estem veient aquí o encara no podem afirmar que això anirà d'aquesta manera.
Bé, això depèn de molts factors, sempre. Depèn del propi virus. Fa poc estàvem parlant d'una nova subvariant de l'Omicron, que podria ser més contagiosa. Per tant, si apareixen variants o subvariants, això, tots els càlculs que fem se'n poden anar a l'aigua. Depèn de nosaltres, també. Depèn de com ens comportem, les restriccions que hi hagi, o més o menys, de com la gent sigui de prudent. O sigui, és una mica... Hi ha molts factors implicats. En principi, normalment, si puges ràpid, baixes ràpid, però... Sempre, clar, queda una mica de veure què passa. Per exemple, el Regne Unit, que s'assembla més a nosaltres que no a Sud-àfrica, han baixat, estan ja a la meitat, diguéssim, de la baixada, però ara de cop i volta s'ha estancat. O sigui, també pot passar això, que vagis bé, de cop i volta, pels motius que sigui, no segueixi baixant. Crec que és difícil saber quan estarem als nivells que estàvem això abans de la gran pujada de gener. Depèn de molts factors.
Aquí al Regne Unit heu pogut detectar ja el perquè d'aquest estancament o no?
Possiblement perquè la gent ha tornat a fer vida normal. O sigui, les baixades també depenen del propi virus. Aquest virus, sent tan contagiós, la variant Omicron, ha contagiat a molta gent i això fa que la gent guanyi immunitat de manera natural contra el virus. Els que s'han infectat durant uns mesos, si més no, segurament no es reinfectaran. I això és un grup de persones que els treus, diguéssim, de la cadena de transmissió. Però això té un topall. Un cop arriba al màxim, doncs ja el virus segueix circulant. Doncs part segurament d'aquesta frenada pot ser això, aquest retorn a la normalitat que hi ha hagut tanta pressa, doncs, per part del govern britànic per incentivar.
Clar, escoltant-lo, parlant del que ens pot passar o no ens pot passar i sobretot de la velocitat a la qual podríem millorar, teòricament no podríem millorar, clar, veig que vostè planteja dos elements, no? D'una banda, les restriccions que puguem seguir mantenint i de l'altra banda, la possibilitat que apareixin variants. Clar, ara mateix ja ens trobem en dues realitats que són, per una banda, que les restriccions, fins i tot aquí a casa nostra, les estem aixecant, pràcticament no en queda cap, només tenim la mascareta i l'oci nocturn tancat i aquestes quarantenes, diguem-ne, selectives que es fan a les escoles, ara hi entrarem, i l'altra cosa que em deia és la possibilitat que aparegués alguna variant. Clar, l'entrada de variant en tenim una damunt de la taula, no sé aquí al Regne Unit com en dieu, aquí ens vam estar debatent entre sigilosa i silenciosa, però vaja, sembla que sigilosa ha guanyat i és el que ens quedarem. Que d'entrada el que certifica és que és molt més expansiva, molt més contagiosa, que no pas Omicron, diguem-ne, que ja ha fet el que ha fet.
Sí, en principi, jo crec que encara és aviat per saber cap on tirarà aquesta subvariant. Podria ser més contagiosa pel fet de que en alguns països hem vist, doncs, que està guanyant terreny a la variant original d'Omicron. Si guanya terreny, això vol dir que segurament és perquè contagia més. I podria ser, sens dubte, que fos així. Llavors, clar, ens plantejaríem problemes diferents. Cada cop que ve una variant més contagiosa, se'ns trastoca una mica els càlculs. Crec que encara és aviat, ho sabrem les properes setmanes, si això realment representarà un problema important o és només un factor anecdòtic en alguns països o no hi ha gaire diferència pel que fa a l'afectació, diguéssim, en general de la població amb la variant actual de l'Omicron. Però, en tot cas, no són bones notícies que vagin apareixent noves variants que ocupen el terreny que ocupaven les altres abans, perquè això implica més contagiós, que siguin més contagiós i, per tant, més problemes. Sí.
Com acaba tenint una mica la sensació que tot plegat és com una ruleta russa, no? És a dir, que apareix aquesta subvariant i que podem estar de sort, i entenguin l'expressió, eh? I que l'única cosa que tingui és que sigui molt més contagiosa, però clar, és que pot arribar un dia en què aquesta variant o subvariant ens pugui portar problemes.
I tant, si és així, bé, això ho hem sabut des del principi, que mentre el virus circuli, el virus va mutant, va canviant, i llavors, doncs, com més circula, més possibilitats hi ha. I això sempre està sobre la taula, la possibilitat, doncs, que una d'aquestes variants, doncs, acabi sent això més problemàtica. Ho hem vist amb la Delta en el seu moment. De fet, l'Alfa va ser la primera que vam començar a veure que ocupava el lloc de les anteriors i era molt contagiosa. La Delta més, l'Omicron més, aquesta subvariant de l'Omicron potser n'hi haurà més endavant. Clar, això és part de l'evolució natural del virus i això, o sigui, no hauria de ser una sorpresa, perquè ja sabem que és així. I com bé dius, és una qüestió de sort. Pot ser que tinguem sort, pot ser que no tinguem sort. Amb les variants que ens tenen de cara al futur, el que hem d'intentar és que el virus circuli el mínim possible per evitar aquestes mutacions. Com menys possibilitats tingui de mutar, menys possibilitats hi ha que surtin variants d'aquestes perilloses.
Té la sensació que ens estan agafant una mica les presses a tots plegats? Ho dic perquè l'altre dia estava fent comptes. Avui estem a 31 de gener. El 31 de desembre estàvem en plena escalada de casos de Delta a casa nostra i amb Omicron entrant. En un mes hem passat de tenir la Delta disparada a Omicron a resés, a passar el pic d'aquesta sisena onada i a aixecar ja pràcticament totes les restriccions. Tot això en 30 dies, només. Estem anant massa ràpid?
No serà més el primer dia de la pandèmia. Aquest és el comportament que hem fet sempre. Tenim molta pressa per recuperar el que hem perdut. I a vegades, ja, bueno, ja ho hem vist, crec, diverses vegades al llarg de la pandèmia aquests dos últims anys, que ens precipitem, anem més ràpid del compte, llavors les coses es compliquen. Crec que és normal. I, de fet, ara en tenim potser més, fins i tot, de pressa per aquest factor afegit, que és la fatiga pandèmica. No? Com portem ja tant temps de pandèmia, tothom està tip, no? I vol recuperar i fer vida normal el més ràpid possible. I això, doncs, a vegades pot ser contraproduent, però crec que a hores d'ara costa bastant evitar caure en aquest error. És una situació que tothom, els polítics i els ciutadans, tenen ganes, doncs, de recuperar aquesta normalitat, i això ens pot fer cometre errors.
Estem ja en la vella normalitat? Li pregunto perquè és una sensació, ves des de fora, i vostè que n'és expert i que a més està al comitè científic assessor, suposo que ho han discutit, i potser m'ho pot explicar. Tinc la sensació que estem parlant d'aquesta gripalització de la Covid, de si en un futur més o menys immediat hem de començar a abordar diferent aquesta pandèmia, però és que tinc la sensació que en el dia a dia, de facto, ja hi estem de vivim pràcticament, no?, en la vella normalitat, és a dir, retirant que portem mascareta a tot arreu, i que l'oci nocturn no està tancat, la resta de coses ja són com la nostra vella normalitat.
Sí, suposo que això és un problema, és un perill, el fet de desconnectar-nos tant de la pandèmia, doncs farà que tardem o que costi més en treure'ns els casos de sobre, baixar el que queda d'onada. És un error desentendre'ns de la pandèmia. La pandèmia existeix encara. Crec que això també és veritat que és culpa d'una mica dels missatges aquests que sentim d'això, que ja estem gripalitzant la Covid i això, ja hem d'aprendre com viure amb la Covid, encara que bastant, com dèiem abans, estem al halal de tot del pic de contagis, ja baixarà, i sí, ja arribarà un punt que la Covid s'integrarà, diguéssim, dintre de les malalties normals que veiem cada any sense massa més problemes pel que fa a la nostra vida normal, però clar, encara falta per això, i el fet que ens desconnectem i comencem a fer-ho ens portarà una sèrie de contagis que es podrien evitar, i això implica una sèrie de casos greus, una sèrie de mortalitat que es podria evitar si féssim una mica més més cura.
Ho dic perquè la setmana passada, per exemple, quan es va decidir aixecar les restriccions, avui no ho he tornat a mirar, puc buscar-ho ara, un moment, però jo recordo, divendres de la setmana passada, la taxa de mortalitat per Covid a casa nostra continuava sent de 180 persones diàries. Espanya, 180 persones diàries. És un preu molt alt, no?, d'una sola malaltia, l'acceptar-lo i entendre que es poden anar aixecant restriccions quan encara hi ha aquesta realitat, per molt que aquesta xifra hagi anat baixant.
Estic d'acord, crec que és una qüestió de quina xifra ens podem quedar com acceptable. Suposo que cada país està posant els seus límits. El Regne Unit, de fet, havia acceptat 800 morts al dia tranquil·lament, de l'estiu cap aquí, és la xifra que teníem, de mitjana, que per mi és altíssima. però havia acceptat doncs, que és el preu que calia o podia pagar per fer vida més o menys normal. Hem de veure això, cada país que està disposat a acceptar. Jo crec que el que hem d'intentar és salvar el màxim de vides possibles, suposo que és el que soc metge i l'instint mèdic m'obliga a intentar salvar el màxim de vides que es puguin salvar raonablement. Però clar, arribarà, evidentment sí que arribarà un moment doncs, que com la grip tindrem una sèrie de número de casos greus i de víctimes mortals a l'any que assumirem, però clar, que això jo crec que hauria de baixar més encara, hauria de ser una xifra més ajustada. En aquests moments seguim estant en un moment, com bé dius, que la xifra és molt alta. Aquestes mortalitats crec que, sobretot sabent que si controlem una mica la infecció baixaran bastant, crec que hauríem d'intentar lluitar una mica més encara per això.
Aquí a casa nostra, en diversos àmbits de la nostra vida pública i política, sovint s'ha buscat un cert mirall o una certa comparació amb Dinamarca. Darrerament ho hem començat a fer també en la qüestió de la pandèmia. Dinamarca la setmana passada oficialment va sortir el govern danès a dir que saludaven i recuperaven la vella normalitat. Té sentit que ens comparem epidemiològicament parlant i des del punt de vista del nostre sistema de salut i social? Té sentit que ens comparem o que ens emmirallem en allò que fa Dinamarca per anar prenent decisions?
Sí, no. Jo crec que Dinamarca i de fet altres països d'Europa s'assemblen bastant a Catalunya. Crec que és molt més que Sud-àfrica, per exemple. És molt més difícil, per exemple, treure conclusions del que passa a Sud-àfrica i intentar-les aplicar a Catalunya. Dinamarca, fins i tot països grans com França, Alemanya, Regne Unit, s'assemblen més a nosaltres, però clar, segueix sent molt diferent. La demografia, la societat, les costums, la cultura del sud d'Europa amb la del nord d'Europa són molt diferents. La temperatura, per exemple, també és un factor important. Crec que totes les comparacions s'han de fer bastant en compte. S'ha de vigilar molt quines conclusions estem traient i potser ens hem de fixar més doncs, això en Portugal, Itàlia, els països que estan al costat nostre, més que no els del nord, que tenen altres problemes i altres logístiques també.
Ja, entre totes les mesures que hem tingut, n'hi ha hagut una que va costar molt d'aprendre a casa nostra, que va ser l'entrada en funcionament del passaport Covid. El govern mai la va acabar de veure clara, s'hi va veure pràcticament arrossegat aplicar-la al mes d'octubre d'una manera molt selectiva i puntual a l'inici, quan es va veure que la pandèmia es desbocava al mes de desembre i pensant en el que pogués passar al mes de Nadal, finalment, al mes de Nadal, durant el desembre, i pensant en el que pogués passar durant els dies de Nadal, finalment es va estendre l'ús del passaport Covid i de cop i volta, la setmana passada, va decaure. Té sentit fer decaure una eina com el passaport Covid quan encara estem en aquest punt de la pandèmia que explicàvem?
Bé, tal com vam dir en l'informe que vam fer al Consell d'Assessor, el gran problema del passaport Covid ara és que ha quedat obsolet. És un passaport que es va pensar doncs, per la realitat pandèmica del novembre-desembre, que és quan la Delta encara era majoritària. Ara estem, per exemple, una de les coses que hi ha passaport Covid és que amb dues dosis de vacuna doncs, ja pots tenir el passaport, no? Clar, dues dosis en aquest moment sabem que no et protegeix massa contra la infecció per Omicron. Per tant, una pauta completa s'hauria de considerar tres dosis. Per tant, hi ha coses al passaport Covid que s'haurien d'actualitzar. En aquest format, llavors, sense actualització, doncs, clar, ha perdut eficàcia. Té eficàcia, però n'ha perdut. Llavors, nosaltres vam plantejar aquests fets. El govern va veure això i va dir, bé, doncs, davant d'aquesta opció, podem deixar-lo, podem retirar-lo, preferim retirar-lo, i si de cas ja parlarem en el futur de si cal tornar-lo a posar quan hi hagi una versió nova. Crec que, bueno, no és ideal perquè per poc que faci alguna cosa fa, però és cert que no és el que era abans el passaport Covid, que ha tingut utilitat, però ha perdut aquesta utilitat, ara, o sense no part.
Cap a la resta d'Europa no els deu passar el mateix i no l'han eliminat pas.
A Europa, bé, al Regne Unit sí, però a Europa el que estan fent també és estar intentant refer-lo, canviar-lo, sobretot per definir una mica aquesta mobilitat internacional, però és cert que cada país està prenent decisions pròpies, segueixen sent obsolets en tot cas, però sí, és cert que la decisió de retirar-lo o deixar-lo és complicada, perquè la decisió ideal seria modificar-lo, canviar-lo, actualitzar-lo, i això costa més, i no es pot fer d'un dia per l'altre. Per tant, el mal menor és o el deixo o el trec. En aquest moment suposo que cada país decideix en funció també de la pressió social i del grau d'acceptació. Un dels problemes que tenim nosaltres amb el passaport Covid és que s'està implementant, com s'està implementant, doncs que hi ha molts llocs que no fan gaire cas, o hi ha picaresca al voltant d'això, etcètera, etcètera.
La clau de tot plegat ara és animar a tothom a aconseguir aquesta tercera punxada de la vacuna, aquesta dosi de reforç, perquè hi ha alguns col·lectius en els quals ho tenim una mica encallat, això, eh?
Sí, crec que és una cosa que caldria fer. Caldria recordar, doncs, que l'Omicron ha canviat una mica el panorama, per tant, dues dosis ja no són tan bones a l'hora d'evitar aquest contagi. Tres dosis sembla que tenen un efecte, recuperes bastant l'efecte, per tant, s'hauria d'incentivar això. Països com Reino Unit, per exemple, ja han deixat molt clar que per evitar restriccions cal estar vacunats, per tant, o una cosa o l'altra. Si aixequem restriccions, doncs ens hem de posar com a vacunar de la tercera dosi. Clar, si no ens vacunem i no tenim restriccions, doncs el virus tornarà a circular altre cop, doncs hem de veure què podem fer en aquest sentit, no? I jo crec que la tercera dosi és una bona idea per assegurar-nos, doncs, que la immunitat està actualitzada pel que fa a la variant nova, que necessita, doncs, una mica més d'anticossos per frenar-se.
Que segurament, i amb això acabaré, professor, és... Té algun sentit que continuem anant pel carrer amb mascareta?
No ha tingut mai sentit, i això no ho hem recomanat mai als experts. La mascareta a l'exterior és una mesura, en alguns casos, segons com li pot dir, cosmètica, és una mesura psicològica, perquè t'obliga a estar pensant en la mascareta. Per tant, sense cert punt podria tenir un sentit, però no té un impacte important. O sigui, la mascareta a l'exterior s'ha de posar si no tens, no pots fer distància de seguretat. Si estàs en un lloc que hi ha molta gent, això sí que té lògica, però en una situació normal, que camines pel carrer amb certa distància entre la gent, no té gaire sentit, ni té un impacte important a l'hora de prevenir contagis, que ja sabem que la majoria passen en llocs tancats.
En Salvador Massipés, investigador a la Universitat de Leicester, professor de Ciències de la Salut a la UOC i membre del Comitè Científic Assessor de la Covid-19, un plaer, com sempre, que ens hagi acompanyat aquest matí.
Igualment, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Fins la propera. Passa un minut i mig del punt de les 9 del matí. Farem una pausa aquí al matí a Ràdio Estel i obrirem el temps de tertúlia amb la Sílvia Angulo, amb la Sara González i amb el Xavi Barrena.